A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca ja ho sabeu que un cop a la setmana us parlem de llibres i ho fem sempre de llibres que s'inclouen en l'àmbit de la literatura infantil o juvenil i que a través d'aquest espai de llegir per sentir ens permet això, conèixer de més a prop un llibre en concret, parlant amb les seves autores o els seus autors directament. Molt sovint parlem amb autors o autores dels textos, també no rebutgem pas, ni molt menys, parlar amb autores o autors de les il·lustracions, perquè sempre diem que en la literatura infantil i juvenil l'autoria és doble moltes vegades, no? I clarament. Però a vegades fins i tot parlem amb traductors, editors, etc. En el cas del dia d'avui, res de tot això. Res de tot això perquè parlem amb dues persones i, per tant, no parlem amb l'autora dels textos o l'autora de les il·lustracions, sinó que parlem amb les autores dels textos i de les il·lustracions. Són la Quima Ricart i l'Antònia Bonell. Quima, Antònia, benvingudes.
Gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos. Oh. I, a més, molt sovint fem les entrevistes per telèfon perquè els autors poden ser de qualsevol indret dels Països Catalans, però, dona la casualitat, hem tingut la sort que sou d'aquí, Vilafranca, i, per tant, heu pogut assistir amb tota facilitat, podríem dir, aquí en l'estudi de la ràdio. Parlem avui de un darrer llibre d'aquest capítol que hem dedicat durant les darreres 5 setmanes a l'editorial Salvatella, que es titula 6 anys i un desig. I les autores doncs, ens acompanyen aquí. I, per tant, el primer que ens passa pel cap és preguntar-vos si el vostre desig, quan teníeu 6 anys, era de dir algun dia publicaré algun llibre. O encara no hi pensàveu, a aquella edat.
A veure, la veritat és que comences amb una pregunta. A mi personalment això és una cosa que sempre se m'havia passat pel cap, perquè des de petita que escrivia he llegit moltíssim, sóc una gran lectora, i la veritat és que alguna vegada he trobat alguna redacció que havia fet a l'escola i jo posava que volia ser escriptora quan jo fos gran. Periodista i escriptora. És a dir que una part del desig, en el meu cas, és evident que s'ha complert.
Aquesta és la Quima, eh? I és l'autora dels textos del llibre, cosa que veig més difícil, eh? Als 6 anys, dius, molts de nosaltres dibuixem molt. Escriure i posar-nos a escriure ja a vegades costa una mica més.
Bueno, en el meu cas, amb 6 anys
no hi pensaves, eh?
No pensava en poder fer llibres, però amb alguna cosa més sí que jo sempre he dibuixat, de sempre, des de molt petita. Però en pensar, ostres, m'agradaria, com es deu fer això de fer contes, no? Més grandeta, no gaire més, però potser amb 10 o 12 ja pensava, m'agradaria dibuixar contes. Com es deu fer això de dibuixar contes?
El que m'imagino que no jugàveu al pati juntes a l'escola, eh? Vull dir que la connexió entre les dues va venir molt més enllà.
Molt més enllà. També va ser a una escola per diferents motius, no? Tampoc no compartim edat, és a dir que bueno, va ser a nivell professional, no? L'Antònia com a mare i jo com a mestra vam coincidir en l'escola dels seus fills, és a dir, que va ser a partir d'una escola que ens vam conèixer.
O sigui que, i d'amistats comuns.
Exacte.
I d'un projecte que jo, a mi em faltava algú que m'escrivís el text. I llavors amb amistats comuns em van dirigir a la Quima, que jo ja la coneixia com a mestra dels meus fills, i llavors va ser quan vam fer el tàndem que fins ara portem ja uns quants anys.
Sí,
i uns quants llibres.
Uns quants llibres.
Això ha sigut una roda que va començar a rodar i no ha parat, eh?
Sí.
I parlem de fa temps, d'això?
Doncs el 2011, crec que era.
Sí.
El primer conte.
Déu-n'hi-do. Jo crec que sí, que era el 2011.
Sí.
I Déu-n'hi-do, la de projectes que continuem compartint. Sí, sí, encara tenim ganes.
Sí.
Uns quants contes publicats conjuntament, a més amb editorials diverses, diferents, i amb temàtiques també molt, molt diferents sovint, no? El que ens porta avui aquí és l'editorial Salvatella, ja ho hem dit abans, i el títol, em sembla que també l'hem dit, si no el recordo ara, 6 anys i un desig. Sí que l'hem dit perquè hem començat justament parlant dels 6 anys i dels desitjos, concretament, però clar, res de tot el que hem dit fins ara serveix per explicar el contingut del llibre, perquè aquest contingut del llibre sorprèn i força. Un cop has passat el títol i les primeres pàgines i entres ja en matèria, i és que és, de fet, un calendari. Passeu un calendari del gener al desembre. Cada mes hi ha un nen que celebra el sisè aniversari, el seu sisè aniversari, en llocs diferents del món i amb desitjos també, segurament, no ho sabem, potser diferents. En tot cas, el desig, no sé si l'expliquen o no, o ens l'hem d'acabar imaginant, no?
Sí, sí. Això hem volgut estructurar-lo així, que els 12 mesos de l'any, cada nen fa un aniversari en el mes que toca i coincideix a vegades amb tradicions d'aquell país. O a vegades el nen està en situacions adverses. Hem volgut retratar o dibuixar diferents realitats en què els nens es poden trobar i que moltes vegades no en som conscients, no? I volem que els nens se'n donin compte de que ell té el dia del seu aniversari, que cada nen té el dia del seu aniversari i que pot ser molt diferent.
Exacte. I que fer l'aniversari és un dia de joia, d'alegria, de compartir amb família i, evidentment, és un conte alegre que vol parlar d'això. També vol parlar de la lectura, de compartir la lectura entre pares, mares, tiets, àvies, amics. O sigui, hi ha al darrere aquestes ganes de que els nens s'engresquin a la lectura des de que són ben petits. Parlem una miqueta d'allò que ens deien quan eren petits, no? De trobar el cuquet lector. A cada il·lustració hi ha el cuquet lector que els nens i nenes de 6 anys han de trobar. Per què 6 anys? Doncs perquè és un moment en què el nen comença a ser ja una mica autònom a l'hora de llegir contes. Llavors, hem preparat una mica... Evidentment, no són unes instruccions, perquè això de la paraula instruccions és com molt rígid, no? Però sí unes petites recomanacions, perquè cada nen té el seu nivell lector, és diferent en cada cas, no perquè tingui 6 anys has de tenir una fluïdesa determinada, no? Perquè cadascú té el seu propi ritme. El que sí que volem esperonar als pares a que vegin la importància del llenguatge oral i de compartir vivències molt íntimes a cada nen en cada mes, que és el que comentava l'Antònia, no? I el que deies tu mateix, no? És com una mena de calendari que dona un ordre a l'any, comença el gener, i el gener, per exemple, ens trobem amb el Yari és un nen de Finlàndia, i llavors, clar, la il·lustració és un nen que celebra el seu aniversari amb una cabana, amb les aurores boreals, tot nevat. Clar, no té res a veure amb la realitat d'un nen que celebri els 6 anys a Vilafranca. Llavors hem volgut copsar les realitats de diferents nens i nenes, molts de la nostra zona o més semblants a nosaltres, però també d'altres parts del món, com per exemple un nen que està vivint en una situació de guerra. També hem volgut apropar això perquè se'n pugui parlar, perquè a vegades que se'n pugui parlar amb tranquil·litat, amb naturalitat i amb esperança, perquè al final hem de poder parlar de tot també amb els nens, que vaja, crec que hem de parlar de tots.
Sí, països més rics, països més pobres, però en tot cas heu triat també, pel que veig, els mesos de l'any amb una significació especial per cada lloc on se celebren, ho dèieu, no? Sí. Perquè hi ha una data específica, que hi ha una festa, una tradició, etc. No? I clar, heu començat amb les aurores boreals i el mes de gener. Ara parlarem també amb l'Antònia de les il·lustracions, bé, i amb la Quima, lògicament, aquí tothom pot parlar del que vulgui, però de les seves il·lustracions. Però ho farem d'aquí uns instants. Ara anem encara pel contingut i veiem, per exemple, el Brasil amb el Carnaval, la Índia amb aquesta festa, el Hari es diu?
La festa Holi, de l'amor.
Això, el Holi, sí. I els colors que es tiren pel cap. I després ja trobem una celebració que ens és més propera, molt més propera, no? Com a l'abril, el Sant Jordi, que fa poques setmanes també celebràvem. I el que he trobat curiós és que en el cas dels personatges de les celebracions nostres, properes, no citeu el lloc. És a dir, els altres sí que dieu la Índia, dieu aquí, sí. Dieu allà, i en canvi aquí ja ho sabem, no? Ja ho sabem que això és a casa nostra.
Sí, sí, sí. És que, a veure, això va ser una qüestió que ens va portar una mica de mal de caps. Vam estar parlant molt, molt, molt. I llavors, no volíem que quedés com un conte, anem a dir, local. Volíem que tingués un àmbit més general. El que passa que, com tu dius, és inevitable no parlar de Brasil, anem a dir, del Carnaval de Brasil o de la Festa Holi a la Índia. En canvi, com tu dius, no? Doncs Sant Jordi no està en cap ciutat. Podria ser qualsevol ciutat de Catalunya. Sant Joan, tampoc. Aquí també ens vam plantejar, no? Al principi de fer-ho, potser sí que hi havia una ciutat que representava cada pàgina, però després vam pensar que no calia, perquè així tots els nens, no, evidentment n'hi ha una que és molt clara.
A l'agost. I no diem res més, no?
No direm res més. La gent, exacta, que ens encantarà que puguin tenir el nostre llibre i que està claríssim, no?, que ens estimem molt la nostra vila, és que no podem evitar, i a l'agost doncs hem fet un petit homenatge, però no hem volgut, hem volgut ser, anem a dir, més globals, no centrar-nos en ciutats concretes, vaja.
Uh-huh. A l'hora de les il·lustracions i també a l'hora dels textos, m'imagino que hi ha algun treball de fons de preparació, d'informació, de documentació. Perquè, clar, si parlem de la Índia, aviam, tots tenim una idea de com és la Índia i de com pot ser la festa, però, aviam, si s'ha de dibuixar, doncs m'imagino que s'ha de dibuixar amb aquelles característiques i aquells detalls que realment no portin engany a ningú, no? Per posar en aquest cas de la Índia, però podem parlar de qualsevol dels altres espais i llocs on te dibuixes, no?
La documentació hi ha sempre i moltes vegades em sorprenc a mi mateixa al buscar informació i dir, ostres, doncs això no en tenia ni idea, no? I s'ha de tenir en compte en el moment de dibuixar. Per això, perquè si el nostre desig és que els nens aprenguin i donar una informació, doncs no donar-la erròniament. I si en el cas de l'Índia sí que em vaig estar informant i en quant als vestits i com es tiraven a les pols, i en aquest cas el protagonista és una nena, i també vaig veure doncs, que van, no ens ho sembla, però van tapades les nenes. No vaig trobar el lloc on ho expliquessin, però les cames, per exemple, sempre amb unes malles, els braços sí que els vaig trobar destapats, però els peus i el cos sempre tot tapat, i en el cas de les adultes, doncs sí, sempre amb els vels.
Mm-hmm. El mateix podem dir també del text, no? De donar informacions que no se diguin a la realitat, no?
La veritat és que som molt curoses i en aquest sentit, anem a dir, estrictes amb la informació que donem. Ens agrada documentar-nos molt a les dues. Jo recordo quan l'Antònia estava buscant la il·lustració per la Índia, justament per la Festa Holi, que me'n recordo que buscava imatges el més real possibles, perquè teníem dubtes fins i tot, clar, si en aquesta Festa Holi participaven només els nens, els homes per una banda, les dones per una altra, vull dir que aquí hi va haver molta documentació. I, per exemple, recordo també la de Mèxic, en el meu cas, en aquest cas concret, doncs jo vaig consultar amb un cosí meu que viu a Mèxic, no?, perquè em digués si veia ben reflectit que ho pogués passar a altres persones que vivien allà, a persones que viuen a Mèxic Capital, en aquest cas, i ell ho va passar, clar, i ens va també com afirmar doncs, que anàvem bé amb la il·lustració, o sigui que sempre ens agrada contrastar al màxim tant el contingut, és a dir, el text, com la il·lustració en si mateixa, vull dir que sí, hi ha una feina, i penso que les dues ens ho passem bé fent aquesta feina, perquè com ja hem dit, no?, en altres entrevistes, o aquí també ha sortit, no?, treballem molt com un tàndem, no?, o sigui, sí que surt la idea entre les dues, jo presento un text a l'Antònia i a partir d'aquí anem estirant cap a on anem, i sempre és aquest treball conjunt. Evidentment, aquí la tasca grandiosa de la il·lustració és evident tota seva, però sí que me les passa perquè les pugui mirar, a veure com veig els colors... Com,
no? Sempre ho contrastem, sempre. Us afegeix alguna cosa, sí. Us treu alguna cosa, o, per exemple, si el text queda molt llarg i la il·lustració ja queda reflectit, resumeix el text... També al contrari, la il·lustració si queda molt plena, això no cal perquè el text ja en parla, ja se sobreentén. Sempre anem fent un feedback i ho anem ajustant.
Pel que fa a la il·lustració, amb quina tècnica... Aquí, per exemple, dona la sensació, en aquesta primera de l'Aurora Boreal, que hi ha com una mena com de collage, no sé si és així, però tu em deies que havies treballat amb l'ordinador directament en aquesta ocasió.
És una il·lustració digital, sí, tot.
Per tant, no és sobre un collage sobre paper que després trasllades tu a la pantalla, sinó que ja vas treballar directament en pantalla.
No, directament, sí. Sí, sí, el que faig diferents textures, el treballar amb capes sempre pots... sembla, a vegades sembla això una mica de collage, però és tot digital.
Uh-huh. Hi ha també una qüestió que és que estàveu encotillades, no? Perquè si vau decidir que havien de ser 12 mesos, clar, si vau decidir que havien de ser una per mes, eren 12. Això fixa, no?
Sí.
És matemàtica pura, podríem dir. Per tant, estàveu encotillades, només podíeu fer 12.
Sí.
12 tradicions, 12 sí. festes, sí. 12 espais, 12 nens
sí,
i nenes.
Sí, sí. Però bueno, sempre al final surt dels mesos, també. Sempre... A veure, aquí fem i desfem com vulguem. Si no ens hagués anat bé fer 12 mesos, ho hauríem canviat. O sigui, és
sí,
un projecte nostre que ens ha agradat fer-ho així i ens ha estat bé, no?, 12 mesos. Però al final també l'explicació del desig, el desig que demanen tots els nens, que ja no està dins dels 12 mesos. Ja és l'acabament del conte.
Mm-hmm. Hi havia alguna d'aquestes tradicions o festes que hagueu viscut vosaltres personalment, fora de les d'aquí, de Sant Jordi, de Sant Joan, lògicament, però alguna d'aquestes que vosaltres ja teníeu al cap perquè l'havíeu viscut, havíeu viatjat, o tot ha estat a través de recerca amb l'ordinador?
A veure, una mica, clar, quan vam plantejar... anem a dir, l'esquema del conte, i vam posar, doncs, això que ho faríem més a més, i vam començar a pensar de quina tradició o de què volíem parlar en cada mes, és evident que sí que hi ha aspectes personals que influeixen, no? Com és en el cas de l'agost i la Festa Major, o el cas, per exemple, sí, aquí sí que jo crec que hi va haver un tema personal meu que vaig descobrir fa un temps, les festes dels patis de Còrdoba, per exemple, que jo no hi havia estat mai, i la veritat, les vaig trobar super acolorides, molt boniques, amb un ambient que em va encantar, i llavors, clar, aquí va començar la part de documentació, vam veure que el tema de les festes de les flors a Catalunya també es feia, a Girona i altres poblacions, potser les de Girona, les de Sant Narcís són les més conegudes, però en aquest cas sí que concretem que són Andalusia, perquè a nivell de força, ara mateix, doncs, tenen més força en concret les de Còrdoba. O sigui que evidentment sempre hi ha una part personal, no? La primera, Helsinki, també doncs, tenim un conegut que viu allà, vull dir que sempre la part personal afecta. Llavors, en altres no. La veritat és que ja m'agradaria haver viatjat a tots els països que anomenem, i no és el cas. També, com que teníem molt clar des del principi que volíem que algun nen no pogués celebrar els anys en una situació, anem a dir, desitjada, no? Com és el cas d'un nen que es diu Abdel, i en aquest cas està doncs, amb una pastera dins del mar, veient unes ones gegants del mar, clar, que no sap ni quin dia serà el seu aniversari. Ell sap que queda poc perquè sigui, però, clar, a vegades els propis infants no tenen la noció del temps perquè els seus pares no estan com per dir avui és dilluns i anem a l'escola. No, això doncs, és una realitat que la tenim molt al nostre entorn, però que no sempre passa. No? Llavors, en aquest cas, doncs, vam triar que fos un mes en el que no fes molt de fred perquè fos realista el moment aquest que una embarcació com és una pastera doncs fa aquest viatge tan difícil, i també vam voler que aparegués. Vull dir que per això que a vegades sí que ens afecten les situacions directament o és més personal al país, i d'altres no.
I també, com deies abans, no heu defugit tractar o parlar de qüestions que viuen també molts nens en el món, malauradament, no? Aquesta de la pastera que tu ens comentaves, sembla que també, sense citar, jo crec que no citeu el lloc on hi ha la guerra, però jo he pensat en Gaza, no sé per què m'ha vingut al cap que semblava Gaza, aquest, potser fins i tot per les il·lustracions,
bueno,
aquest espai.
És la que
espai,
tenim
no?
més present, no? Potser, el Gaza o Ucraïna.
Clar,
són
i aquestes dues, per exemple, són les situacions més evidents i més clares de que, clar, aquests nens celebren l'aniversari en un lloc i en un moment en què no és molt agradable estar-hi, no? Però, per exemple, en aquesta de la Índia també, que tornem ara a la Índia, tot i que és un moment festiu i un país que doncs té els seus més i els seus menys, però no està en guerra, però en canvi sí que expliqueu d'alguna manera que aquesta nena aviam, celebra el dia del seu aniversari carregant galledes d'aigua, vull dir que tampoc, i no pot estudiar, vull dir que tampoc no tothom viu una vida tan feliç com potser alguns dels lectors d'aquest llibre, no?
Exacte, el que passa que, tot i així, aquesta nena doncs, té el seu desig el dia del seu aniversari, no? En aquest cas, doncs, potser no és tant que li expliquin un conte com a tal, perquè potser no té contes, però ella està desitjant doncs, que algú de la seva família, la seva àvia, li expliqui una història oral que al final, com hem dit al principi, no? Estem aquí reivindicant el llenguatge i el llenguatge oral i la tradició oral, no? Tan important. O sigui, jo me'n vaig a la meva vivència personal i jo recordo la meva àvia com m'explicava històries al costat del foc. I no és un tòpic, això era la meva realitat quan jo era petita. Vaig tenir molta sort, jo crec que em va influenciar moltíssim, no?, aquesta àvia, que li encantaven les rondalles i les llegendes i sempre estava regalant-me contes. Vull dir que al final no era un conte material, sinó que era un conte oral, no? I en aquest sentit, doncs també reivindiquem la narració oral, que en aquest cas la Caira doncs, està desitjant que arribi el vespre perquè la seva àvia li expliqui aquesta història dels antics déus de la Índia. Vull dir que...
Hem volgut reflectir això, doncs, diferents situacions, més de confort, més de fora de la zona de confort, com l'entenem nosaltres, però que els nens, en el fons, els desitjos són els mateixos, no? I que un nen pot gaudir tant d'un conte i de mirar el conte, els dibuixos, o d'escoltar com els expliquen, sense haver vist mai un conte, no? Com els expliquen, doncs, qualsevol tradició, llegendes o contes inventats pels avis, pels pares, per qui sigui.
Sí, perquè de fet els nens són, i les nenes són nens i nenes,
nens i nenes
i tenen 6 anys, aquí i a tot arreu. El que canvien són les circumstàncies, no? i el que els envolta i ens envolta. 6 anys i un desig és el títol del llibre publicat per Salvatella, obra de la Quima Ricard i l'Antònia Bonell, que ens han acompanyat avui aquí a la sintonia de Ràdio Vilafranca. A totes dues, moltes gràcies per acompanyar-nos. I, per cert, aquest llibre és potser el darrer que heu editat o n'hi ha alguna altra novetat que hagi sortit a posteriori.
És el darrer.
Aquest és el darrer, és de l'octubre passat, però vaja, com podríem dir que un moment fort per al llibre ha estat, m'imagino, aquest
Sant Jordi.
Sant Jordi,
no?
Sant Jordi, sí.
I amb Salvatella veig per aquí sobre, sí, que heu portat alguns exemplars que ja havíeu publicat alguna altra vegada.
Exacte, aprofito, no?, ja que ens doneu aquesta oportunitat, bueno, evidentment agrair-vos a vosaltres, penso que és important, no?, que els autors locals també tinguem el nostre espai, que reivindiquem que és difícil perquè hi ha molta literatura, per sort, infantil i juvenil, i també hem de reivindicar la nostra, no?, la local. En aquest cas, amb Salvatella, doncs també, la veritat, agrair-li que des del primer moment que li van portar el primer projecte, que evidentment també era un conte que parlava justament és un conte que parla dels contes, no?, i de l'escriptura i de la lectura.
I de la llibertat,
no? És un país, no?, on el rei d'aquell país decideix que vol quedar-se ahí amb tots els contes i amb tota la saviesa, no?, perquè ell sap que la saviesa està als contes i els crema tots els contes de tota la població, menys els del seu castell. I quan li van fer aquesta proposta, que en el fons era... era un conte que, anem a dir, es prohibia la lectura, no?, perquè el rei, no?, prohibia la lectura a tots els vilatans, i llegir era com un acte prohibit, no?, que podies acabar fins i tot
era
a la presó, no?
Prohibit.
Vull dir que, bueno, i estem molt contentes des d'aquest primer projecte que vam presentar en Salvatella, doncs que es va animar a publicar-lo i bueno, tenim tres projectes amb ell. Aquest del secret del regne del somriure perdut, després vam fer El pati, que també està traduït al castellà, El recreo, que el vam fer en l'època de confinament, que el vam escriure durant els cap de setmanes que no podíem sortir, doncs va sortir Al pati, i aquest últim projecte que, bueno, que estem molt contentes, que ha tingut molt bona acollida per Sant Jordi.
Doncs felicitats a totes dues per aquesta feina i que no pari la roda, que continuï rodant. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Gràcies. Vosaltres.